Almenys 15 morts, entre ells un nen de 2 anys i 3 menors més en un atac massiu de Rússia a Kiev, on també s'ha malmès la seu de la Unió Europea. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Atac deliberat. Així descriu Brussel·les els danys provocats a la seva seu a la capital d'Ucraïna per l'atac amb 30 míssils i 600 drons d'aquesta nit. Un missatge evident que Europa ha respost dient que no es deixarà intimidar i que continuarà donant suport a Ucraïna. Les autoritats d'aquest país encara busquen víctimes entre la runa, Albert Manyà.
Diu von der Leyen que ja preparen una nova ronda de sancions, la 19a contra el Kremlin, a qui acusa de no aturar-se davant de res per terroritzar Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea convoca l'ambaixador rus en un gest de rebuig públic per una acció que, segons el govern rus, s'ha limitat a factories militars i bases aèries.
Això el dia que l'OTAN ha anunciat que Espanya ja gasta el 2% del seu PIB en despesa militar. Madrid, Tania Tàpia.
Era l'objectiu que es va marcar fa una dècada, però Espanya mai l'havia assolit. Fa uns mesos, Sánchez va assegurar que s'hi arribaria aquest any i ara l'OTAN ho confirma. Tot plegat en un moment en què Espanya té l'aval de l'OTAN per mantenir-se en aquest 2%, com a excepció, ja que la resta d'aliats s'han fixat com a objectiu de futur al 5%.
A tot això, el govern espanyol suavitza el xoc amb el PP pel repartiment dels 3.000 menors migrants encallats a les Canàries després d'afirmar ahir que, si calia, enviaria la policia a garantir-ne l'acollida. Un dels punts d'atenció ara mateix són les Illes Balears, que denuncien que Madrid els assigni migrants a les Canàries quan els seus centres d'acollida estan col·lapsats pels que arriben per mar des d'Algèria. Anem, doncs, a Palma, Bruno Fortea.
El govern de Marga Proens vol evitar que arribin a les Balears els menors migrants que, per llei, els tocaria acollir procedents de Canàries. Per aconseguir-ho, demanaran al govern espanyol que equipari la crisi migratòria de les Balears amb la de Canàries. I si no se'n surten per la via política, presentaran un recurs al Tribunal Suprem.
Doncs enmig d'aquest debat, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha insistit avui al matí de Catalunya Ràdio a descartar el suport del seu partit a la transferència de les competències sobre immigració a Catalunya, perquè sosté que la voluntat d'administrar-les des de Barcelona té una motivació racista.
Junts está compitiendo en racismo con Alianza Catalana y está tratando de instalar un relato racista. No tiene nada que ver con el autogobierno, tiene que ver con una competencia racista.
Més coses. Al Catalunya Migdia d'ahir us explicàvem que les hipoteques per comprar un pis s'han disparat a Catalunya a nivells rècord en 15 anys, amb dades de l'INE. Doncs avui són els notaris els que corroboren la febre immobiliària, Rafael de Ribots.
La compra-venda d'habitatges va créixer un 11% a Catalunya al juny respecte al mateix mes de l'any passat, segons el Consell General del Notariat. Aquest és el mateix increment que va experimentar el preu del metre quadrat, que ja és de 2.400 euros.
I a la cultura arrenca el Festival Acústica de Figueres, senyal evident que s'acaba l'estiu, Fèlix Martín.
Sí, l'acústica és el colofó dels grans festivals d'estiu i a la vegada un aparador que plega el més destacat de la música en català. Concerts fins diumenge, la majoria gratuïts, el primer avui amb els Catarres, molt pendents de si plou o no, i amb la previsió inicial de tenir uns 120.000 espectadors.
I una altra demostració que s'està acabant l'estiu és que quan faltin 20 minuts per les 3 als esports ens explicaran que estan molt pendents del sorteig de la Champions, Marta García.
Sí, a partir de les 6 de la vesprada i en directe per Catalunya Ràdio des de Monte Carlo. El Barça sabrà quin és el seu recorregut, el que ha de fer per arribar a la possible final de la Champions. Se repeteix, per cert, el format de competició de la temporada passada i, mentrestant, l'Espanyol i el Girona segueixen fent moviments per completar l'equip. La Vuelta segueix per casa nostra, Espanya debuta en l'Eurobàsquet i avui també l'Everest serà protagonista en el programa per partida doble.
Sàpiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
Bon dia, doncs en general tranquil·la, però ja tallada la carretera nacional 2 a Sils, a la Selva, en direcció a Girona, per un accident. A la mateixa N2, uns 2 quilòmetres de cua, a la frontera del Portús, direcció França, tallada pel pas de la Volta Ciclista a Espanya, l'N260 de Campdevànol a Vallfogona de Ripollès, en sentit sud, i també hi ha cues a la G614 a Cadaqués, d'entrada a la població, i la ronda a dalt entre Hort i Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
Tot això en un dia en què hem estat molt pendents del cel. El mal temps provoca la cancel·lació de 29 vols i retards en una cinquantena més a l'aeroport del Prat. Protecció Civil manté l'alerta activada pel pla Inuncat. Es preveu temps violent i precipitacions que poden descarregar de forma localment forta al litoral i al prelitoral. El 112 ha rebut fins al moment 46 trucades, un terç al barcelonès i al Vallès Oriental. Per tant, més que mai, temps pel temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, vau dir que plouria, ha plogut molt, però sobre el mar. Aquesta tarda ens mullarem?
Sí, les tempestes que hem tingut han estat bàsicament sobre el mar. Aquestes són les que preveiem que podien passar en alguns llocs de la costa i del prelitoral. Finalment han caigut totes sobre el mar, però se n'estan generant de noves. De fet, avui és un dia inestable. Això vol dir que les tempestes poden aparèixer en qualsevol punt, excepte al sud i a ponent. Aquí sí que ja s'han obert grans clarianes i es mantindrà així el que resta de tarda. Ara mateix s'estan generant noves tempestes a la costa de central, a la costa de Barcelona, nord de la Costa Daurada, a més també d'algunes que ja tornen a apareix a la zona del Pirineu. Precisament al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, és on aquesta tarda esperem les tempestes que poden ser encara fortes i fins i tot violentes en alguns casos. Demà, una mica més de treva, més tranquil·litat. Al matí potser algun ruixet a la Costa Brava, però en tendència que s'obrin grans clarianes, i a la tarda arriben alguns ruixets també pel nord, Pirineu i Empordà, bàsicament. Tot plegat amb unes temperatures que avui han baixat clarament i demà encara es mantindran fresques.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dia que ens deixa una nova matança russa a Kiev que ha sacsejat la Unió Europea. Ha estat un atac massiu contra la capital d'Ucraïna que ha fet almenys 15 morts, entre ells 4 menors d'edat, i una quarantena de ferits. De retruc, a més, ha tocat la seu de la Unió Europea. Brussel·les ha reaccionat a l'instant. Ha dit a Moscou que no els faran callar ni els doblegaran, Albert Manyà.
D'entrada, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha convocat l'ambaixador rus a Brussel·les per manifestar-li el seu rebuig a l'acció i recordar-li que les missions diplomàtiques haurien d'estar sempre al marge dels combats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'ha reafirmat en el suport a Ucraïna i ha denunciat l'estratègia de Vladimir Putin i, per tant, es proposa augmentar les sancions en la que serà la 19a tongada.
This is another grim reminder. Aquest és un altre trist recordatori del que hi ha en joc. Demostra que el Kremlin no s'aturarà davant de res per terroritzar Ucraïna, matant cegament civils, homes, dones i nens, i fins i tot atacant la Unió Europea. Per això mantenim la màxima pressió sobre Rússia.
Dos míssils han caigut a 50 metres de les oficines sense ferir ningú del personal.
De fet, una petita mostra de l'arsenal llançat aquesta nit. En total, Rússia ha llançat 31 míssils i gairebé 600 drons.
Entre els danys materials s'hi compten també la seu del British Council, una institució cultural britànica que també tindrà reprimenda diplomàtica a Londres. A banda, 60.000 abonats han quedat sense llum. Des d'un dels escenaris afectats, el ministre de l'Interior ucraïnès, Ihor Klimenko, feia constar la voluntat russa de fer mal amb armament prohibit.
Podem parlar de dos atacs amb míssils a prop d'aquesta casa, i en aquesta casa, si tenim en compte el nombre de cotxes amb impactes, podem parlar de bombes de dispersió.
Com és habitual, Moscou s'ha defensat dient que només ha atacat factories militars i bases aèries. Afegeix que encara està interessat en les converses de pau, una postura que no es creuen ni Zelensky ni els aliats europeus.
Això el dia que l'OTAN ha confirmat que Espanya ja es gasta un 2% del seu PIB en defensa. En un comunicat, l'Aliança Atlàntica reconeix que en un any Espanya ha pujat la seva inversió militar fins a un 43% i que per primer cop assoleix aquest objectiu del 2%. Anem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. El 2% era l'objectiu que es va marcar fa una dècada, però Espanya mai l'havia assolit. Fa uns mesos, Pedro Sánchez va prometre que aquest 2025 sí que s'hi arribaria, un increment que no va portar al Congrés i que van criticar els seus socis parlamentaris i de govern. Avui l'OTAN confirma que Espanya ja està en el 2% gràcies a una injecció major de més de 10.000 milions en un any que situa la partida en defensa per sobre dels 33.000 milions. La ministra del RAM, Margarita Robles, valora així aquest increment.
Hemos hecho un esfuerzo importantísimo, pero eso demuestra una vez más que estamos comprometidos con la paz, con nuestros socios europeos y con la Alianza Atlántica.
En la darrera cimera de l'OTAN, celebrada el juny, es va acordar pujar la inversió al 5%. Sánchez, però, va tancar una excepció per a Espanya per no superar el 2,1. La Moncloa sosté que es poden aportar les mateixes capacitats contribuint amb un 2%, perquè, si no, els serveis públics se'n ressentirien.
Gràcies, Tània, i ens quedem a Madrid perquè després del xoc pels incendis forestals, ara és el trasllat dels menors migrants al que enfronta el PP i el govern espanyol. Aquest matí la Moncloa ha rebaixat l'amenaça d'enviar la policia a les comunitats autònomes que es neguin a acollir-ne, però avui mateix la direcció del PP ha reconegut que, tot i la batalla dels seus presidents autonòmics, la llei s'ha de complir. És a dir, que no tenen més remei que acollir aquests menors que estan encallats a les Canàries. Pablo Brujats, bon dia.
Bon dia. Va encendre els ànims el ministre de Política Territorial advertint que s'enviarà la policia a les comunitats que tanquin la porta als menors avui, però el mateix ministre ja ha reconegut que la intervenció policial és una opció remota.
No, eso es una hipótesis, yo creo que no se va a cumplir. Pero indudablemente, si una comunidad no lo asume, automáticamente la Fiscalía de Menores hace que se tenga que cumplir la ley. ¿Y cómo lo hace? Con los mecanismos que tiene la Fiscalía de Menores.
És a dir, que hi haurà conseqüències legals si es neguen a acollir, un boicot que Ángel Víctor Torres ha atribuït a la pressió de Vox sobre el PP i a un posicionament racista.
¿Por qué, si son africanos, lo que vamos es al Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Porque cuando venían de Ucrania lo que se hacían era poner facilidades.
Tot i que els presidents autonòmics del PP, sobretot d'Andalusia, Madrid i les Illes, planten cara i rebutgen l'acollida, avui la direcció dels populars els avisa: les lleis s'han de complir.
El Partido Popular siempre cumple la ley, pero desde luego desde el Partido Popular no vamos a permitir en absoluto que se dirijan a los gobiernos autonómicos del Partido Popular con chantajes y con amenazas.
De fet, el PP, recordeu, governa en coalició a les Canàries, a Ceuta i a Melilla, els tres territoris des d'on es traslladarà aquests 3.000 menors que fa mesos que hi viuen en condicions precàries, en centres que tripliquen la capacitat que tenen, que és justament el llindar per demanar el trasllat a una altra comunitat.
Paula, recordem en quin punt estem. El trasllat començarà la setmana que ve. On aniran aquests joves?
El trasllat es farà a partir de dilluns. Progressivament no s'informarà del destí final per protegir-los, però amb el càlcul que ha fet el govern espanyol, a cada comunitat li toca acollir 32 menors per cada 100.000 habitants. El gran gruix anirà a Andalusia, Madrid i al País Valencià, que per població i perquè tenen més places disponibles els tocarà rebre uns 400 menors a cadascuna. La xifra, però, és ballarà, no és definitiva, perquè segueixen arribant menors i d'altres faran 18 anys. I fa mesos que govern espanyol i comunitats s'enfronten justament per quina serà aquesta xifra final. Algunes comunitats s'han negat a dir quantes places tenen disponibles i d'altres asseguren que estan col·lapsades, però sense portar cap prova que ho demostri.
Gràcies, Paula. Doncs les Illes Balears s'han convertit en el territori controlat pel PP més beligerant contra el repartiment d'aquests menors migrants. El govern de les Illes hauria de rebre prop d'una cinquantena de migrants procedents de les Canàries, però avisa que no té prou espai per acollir-los. Diu que tots els seus centres ja estan col·lapsats, en aquest cas pels menors que han arribat i que van arribar aquest estiu en pastera des d'Algèria. Per tant, connectem ara amb el nostre corresponsal a Palma, Bruno Forteu. Bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix, segons el govern balear, les illes acullen 680 menors migrants. Són més dels que li pertoquen, però és una xifra, aquests 680, que de moment encara és lluny del topall mínim de 1.200 menors que el govern espanyol ha fixat perquè les Balears puguin demanar en un futur el trasllat dels migrants que acull. Per això, l'objectiu ara per ara del govern del PP a les illes és, com a mínim, evitar que arribin a les Balears els migrants que els tocaria rebre de les Canàries. Per aconseguir-ho, si cal, presentaran un recurs al Tribunal Suprem, ho ha explicat la presidenta balear Marga Proens avui a la COPE.
Cuando se produzca este acto administrativo de envío de menores, evidentemente lo que vamos a hacer es pedir la suspensión cautelar para Baleares. Es decir, esto es porque tenemos unos datos que nos dicen que ya no podemos seguir acogiendo.
En el que portem d'any, a les Balears han arribat 4.800 persones en pastera des d'Algèria. Les arribades han crescut un 77% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Les autoritats diuen que els centres de menors estan desbordats i que no tenen prou educadors per atendre'ls. A les Canàries, en canvi, les arribades s'han reduït, però el punt de partida era molt superior. I, de fet, les Canàries, encara avui dia, segueixen sent la principal porta d'entrada de la migració irregular pel mar a Espanya. Aquest any hi han desembarcat gairebé 12.000 persones.
Doncs en tot aquest context, ara el que fem és preguntar-nos quina és la situació a Catalunya. Perquè el Principat acull actualment 2.264 menors migrants no acompanyats i 4.317 joves ja adults que encara no arriben als 21 anys. És per aquesta xifra que Catalunya ha quedat exclosa del proper repartiment que es farà des de les Illes Canàries, d'això que us estem explicant ara, cap a la resta de comunitats autònomes. Malgrat això, la Generalitat s'ha ofert a acollir 31 menors no acompanyats més, Sara Canyeté.
Sí, aquests menors no acompanyats que venen a Catalunya són majoritàriament nois que arriben a partir dels 16 anys i que provenen del Marroc o l'Àfrica subsahariana. Aquest perfil representa 9 de cada 10 casos. Gemma Pinyol Jiménez, investigadora associada a Agritim Universitat Pompeu Fabra, diu que el decret aprovat pel govern espanyol per forçar aquest repartiment és l'única solució que s'ha trobat per desencallar la situació i que la prioritat ha de ser protegir la infància.
Són és de... molt preocupant...
Anava a dir que són declaracions al 324. A veure si poguéssim recuperar aquest tall.
És molt preocupant, primer, perquè no estem parlant d'immigració. Jo crec que això ha de quedar clar. Estem parlant de sistemes de protecció de la infància. Això és una de les característiques més importants dels sistemes democràtics. Les lleis que estan fetes per protegir la infància. La infància és una, un bé a protegir, malgrat les nacionalitats. És a dir, això no és el tema... més central, i una altra cosa que es pot posar sobre la taula, i em sembla lícit, és si el sistema està funcionant correctament o com s'ha de millorar. I aquí és evident que és el que estem dient, hi ha molt d'espai per millorar.
I en aquestes declaracions, Pinyol Jiménez també critica que s'utilitzi políticament la solidaritat que històricament han tingut Catalunya i el País Basc.
I també em sembla especialment lleig que s'utilitzi la solidaritat d'alguns territoris, com ha sigut el cas històric de Catalunya i el País Basc, per a sobre utilitzar-ho políticament, perquè jo crec que això no fa justícia, diguem-ne, als esforços que s'han estat fent durant molts anys durant, per certes comunitats autònomes en comparació amb altres que no han fet la feina que els hi tocaria fer.
I insisteix que mantenir tots aquests menors bloquejats i esperant a les Illes Canàries només agreuja la seva vulnerabilitat.
Doncs en plena polèmica per l'acollida dels menors migrants, atenció, perquè l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, acusa Junts altra vegada de competir en racisme amb Aliança Catalana, Jordi Corbalán.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Irene Montero ha tornat a carregar contra l'acord del partit de Puigdemont amb el PSOE per delegar competències d'immigració a la Generalitat.
Junts está compitiendo en racismo con Alianza Catalana y está tratando de instalar un relato racista que incluso ha pactado con el Partido Socialista en esa famosa ley, ¿no?, para el traspaso de las competencias, que no tiene nada que ver con el autogobierno, tiene que ver con una competencia racista por quedarse con ese discurso racista que dice que la inmigración es un problema. No, el problema es el racismo.
Recordem que els 4 diputats de Podem al Congrés són necessaris per fer efectiu aquest traspàs de les polítiques migratòries a Catalunya. També ho són per aprovar els pressupostos espanyols per l'any que ve. Conscient que les condicions de Podem per aprovar els comptes són inassumibles pel PSOE, Montero sospita que Pedro Sánchez vol presentar-los per després poder culpar els socis d'un avançament electoral.
Yo me temo que esta estrategia pueda tener que ver más con planificar un adelanto electoral, no por la corrupción, sino pretendiendo decir que es que los demás no le han votado un presupuesto.
Per la dirigent de Podem, Pedro Sánchez no necessita aprovar pressupostos per fer les actuals polítiques, diu, de rearmament i de complicitat amb el genocidi a Gaza.
I encara un apunt polític més abans de la publicitat. Perquè, Laia Ortega, la Generalitat ha refinançat part del deute del FLA del 2023 i s'estalviarà gairebé 128 milions d'euros els pròxims 10 anys.
Sí, s'han refinançat 3.500 milions d'euros amb 7 préstecs amb 6 bancs. Al mes de maig passat, el Consell de Ministres i el Consell Executiu van autoritzar la Generalitat a formalitzar operacions d'endeutament a llarg termini per un import màxim d'aquests 3.500 milions d'euros. Amb aquestes noves operacions, d'una banda, es diversifiquen les fonts de finançament de la Generalitat i de l'altra s'aconsegueix aquest estalvi financer. Feia 13 anys que la Generalitat no s'adreçava al sector privat per obtenir préstecs a llarg termini. Encara té pendent, però, poder emetre deute als mercats com feia abans de la crisi financera.
Ara passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3. Si us recordeu, ahir al Catalunya Migdia us explicàvem amb dades de l'INE que es disparen la concessió d'hipoteques a Catalunya un 24% respecte a l'any passat, cosa que ens situa ja en màxim pel que fa a la concessió d'hipoteques que no veiem des del 2010. Doncs bé, avui, només 24 hores després, tenim un nou indicador que ens explica això, com s'està escalfant el mercat immobiliari. Fem una pausa per la publicitat i us ho expliquem.
Catalunya Migdia.
Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Corte Inglés. Televisor Samsung de 75 polzades QLED de 1.499 a 999 euros. Són les ofertes límit del 28 al 31 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
Torna a casa al millor preu amb les gasolineres Carrefour. I a més, per ser soci del Club Carrefour, estalvia com a mínim 10 cèntims per litre en acumular el 8% del teu pròxim xec estalvi de la benzina que posis. Per exemple, si poses 50 euros, n'acumules 4. Carrefour, el més bo per a la tornada al millor preu.
Algú d'aquest edifici ha traït el seu govern i el seu país.
Una pel·lícula basada en fets reals, amb Keira Knightley i Ralph Fiennes.
És una notícia brutal.
El meu mòbil era evitar una guerra i salvavides.
Secrets d'Estat. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT és la gran pel·lícula.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'Enguàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Catalunya migdia.
Vèiem abans dels anuncis, tenim un altre indicador que demostra que els preus de l'habitatge sembla que no afectin la febre compradora. Perquè després d'explicar-vos ahir la contractació d'hipoteques en màxims des de l'any 2010, avui constatem la pujada de les vendes, Rafael de Ribots.
La compravenda d'habitatges va créixer un 11% a Catalunya el juny respecte al mateix mes de l'any passat, segons dades dels notaris. Aquest és el mateix increment que va experimentar el preu per metre quadrat, que ja s'enfila fins als 2.400 euros de mitjana. Al conjunt d'Espanya, l'increment de les compravendes va ser del 6%. Una de les característiques del mercat a Catalunya és la mida dels pisos. Segons ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge, Sergio Nasarre.
Catalunya és la comunitat autònoma on els pisos es compren més petits. És a dir, així com a la resta d'Espanya, la mitjana és que el 51% dels pisos són més grans de 80 metres quadrats, que podria ser un pis modest, petit, no? A Catalunya estem parlant que només un 38% dels ciutadans catalans compren pisos més grans de 80 metres quadrats.
Segons les dades aportades pels notaris, poc més de la meitat de les compres es financien amb una hipoteca, que de mitjana suposa gairebé el 73% del preu de la transacció.
Doncs bé, comprar pisos més petits, obligats òbviament pel preu, és una mica el contrari del que tothom deia que es faria després de la Covid. I la Covid, que encara reverbera a dia d'avui, perquè Salut començarà la campanya de vacunació de la grip i també de la Covid el 22 de setembre. Els primers a ser immunitzats seran les persones de més de 80 anys, les que s'estan en residències de gent gran i les dones embarassades. A més, aquest any s'afegeixen als grups prioritaris per ser vacunats els infants i el personal sanitari. Miquel Jarque, com es preveu que es comportin els virus de la grip i la Covid aquest hivern?
Doncs mira, molt semblant a l'any passat, la grip A serà la variant que predomina i segons el que s'ha pogut observar a l'hemisferi sud, les vacunes estan ben adaptades. La circulació dels virus s'avança entre 2 i 4 setmanes. És per això que la campanya s'adapta. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública de Catalunya.
Hi ha un avançament per el 22 de setembre poder començar la vacunació específica, que diem, en els principals grups de risc. Com a novetat, inclourem en aquest primer grup de població diana de la vacuna, precoç, també els infants, el personal sanitari i el personal sociosanitari.
El 13 d'octubre la vacunació s'obrirà a la resta de grups, bàsicament majors de 60 anys i persones amb condicions de risc, com ara malalts crònics o els fumadors. El departament manté el criteri d'administrar la dosi de la vacuna contra el coronavirus a partir dels 60 anys, a diferència del criteri del Consell Interterritorial de Salut integrat per el Ministeri i les comunitats autònomes, que col·loca el llindar als 70 anys. L'any passat, 3 de cada 4 persones ingressades a l'UCI per grip no estaven vacunades.
Això són notícies certes. I un estudi revela que durant la Dana del País Valencià van circular fins a 192 continguts falsos que van complicar la gestió de l'emergència. L'estudi l'ha fet la Universitat Politècnica i la Universitat Internacional de València i conclou que 3 de cada 4 d'aquests continguts falsos es van crear intencionalment amb l'objectiu de confondre i enganyar Carlos Balaibar.
Els continguts que més van córrer tenien una forta càrrega emocional i buscaven atiar la indignació o la por. Entre les falsedats més difoses hi va haver les suposades morts a l'aparcament subterrani Bonaire, la falsa destrucció de preses per part del govern espanyol o les que acusaven l'Agència Espanyola de Meteorologia, la EMET, d'amagar l'abast de les pluges. Les conclusions de l'estudi demanen la implicació de les plataformes per reduir el volum de desinformació que es converteix a les xarxes socials, més informació o més ràpida per part de les institucions per omplir els buits d'informació que es puguin donar i autocrítica per part dels mitjans de comunicació tradicionals que en alguns casos van difondre algunes de les falsedats.
Més coses. Han detingut a Martorell, al Baix Llobregat, un home de 36 anys suposadament relacionat amb el terrorisme jihadista. Segons una investigació dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, en coordinació amb la Guàrdia Civil, s'havia radicalitzat molt, Miquel Jarquet.
La investigació sobre aquest home comença a finals de l'any passat quan detecten que havia iniciat un procés d'autoadoctrinament a través de les xarxes socials. En un registre al municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, els agents han intervingut dispositius electrònics i una arma blanca. La investigació, que ha estat dirigida per l'Audiència Nacional, es va accelerar aquest mes d'agost perquè es sospitava que planificava una acció violenta.
I els Mossos investiguen la mort per arma blanca d'un home, en aquest cas a Badalona. Els fets han passat pels vols de les 7 del matí a l'antic Institut B9 del barri de Sant Roc. Els Mossos investiguen el cas i els motius de l'agressió, que de moment no se saben, Miquel.
No se saben. Es tracta d'un espai ocupat des del 2023 per unes 200 persones en una població variable que generava problemes de convivència amb el veïnat. El consistori feia temps que volia desallotjar aquest espai. Al març, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va detectar que l'Ajuntament estava a l'espera de diversos recursos per rebre autorització judicial per al desallotjament. A les xarxes socials, el cas ha desfavorat fermat acusacions d'inacció per part de l'oposició contra l'executiu municipal del Partit Popular.
Continuem repassant les notícies que es van produint arreu del país. Ara marxem cap al sud. Perquè avui s'ha inaugurat la primera fase de reg del canal Xerta Sénia. L'aigua ja arriba als primers camps per una infraestructura que durant anys ha estat abandonada i que ha estat històricament reivindicada pels pagesos del Baix Ebre i el Montsià per garantir unes collites afectades per la sequera de forma periòdica. Ens ho explica en Josep Ramon Ruiz.
Després de més de dues dècades d'obres i 150 milions d'euros invertits, els pagesos ja poden regar els camps. De moment, en una primera fase, són només 57 hectàrees d'una superfície potencial de 163. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
Si haguéssim de definir un projecte estratègic pel futur de les Terres de l'Ebre, seria doncs aquesta xarxa de regadius. I avui fem un pas històric que ja tocava. Adjudicarem la segona fase durant aquest 2025 i el que hem demanat, que hi hagi adhesions dels regants, com saben.
El govern i la comunitat de regants confien que la posada en marxa esperoni els propietaris a adherir-s'hi i a així frenar l'abandonament de l'activitat agrícola a les planes interiors del Baix Ebre i el Montsià.
I a Lleida, els productors d'oli són optimistes de cara a la pròxima campanya després de 3 anys nefastos. No s'arribarà ni de bon tros a assolir el potencial productiu en un any normal, però les previsions, almenys hores d'ara, són millors que els últims anys. Noelia Caselles, els ulls, però segueixen, com sempre, posats al cel.
Hola, bon dia, Joan. Sí, perquè són optimistes però prudents i encara falten més de 2 mesos per començar a collir. En tot cas, després d'anys nefastos per la sequera i l'excés de pluges de la tardor passada, aquest any les coses pinten millor. Les precipitacions de la primavera i del juliol han servit per pal·liar els efectes de les onades de calor d'aquest estiu i això es notarà sobretot a les oliveres de secà. Enric Dalmau és el president de la denominació d'origen protegida de les Garrigues.
El secà, doncs, durant 3 anys ha hagut uns males collites, doncs estan força bé, i el rec, doncs, també, com sempre, n'hi ha moltes. Ara tot dependrà de les pluges del setembre i fins a mig octubre.
I com dèiem, la producció es preveu millor, però no pas completa. Jordi Pasqual, de la Unió de Pagesos, hi posa xifres.
Però doncs aquest any estem amb unes produccions entre un 50 i un 70% d'un any normal. Això vol dir doncs, que encara hi ha espai de millora.
Pel que fa als preus, es preveu que si s'acaba normalitzant la producció puguin baixar una mica. Això, però, també dependrà de com vagi la collita a la resta de zones productores.
I un últim apunt abans de la publicitat. Som a finals d'agost. Doncs bé, s'ha desconvocat la vaga dels socorristes de Barcelona després de 27 dies de protesta. I això perquè els treballadors han arribat finalment a un acord amb l'Ajuntament que han firmat formalment aquest migdia en Escura.
Segons el comunicat del sindicat CGT, l'acord preveu que la temporada baixa guanyi 26 dies de feina i que l'alta en guanyi 21 i contempla que s'obrin totes les torres des del tercer cap de setmana de maig, els dissabtes i els diumenges, així com la segona Pasqua. A més, es disposarà de 3 reforços addicionals des de l'inici de temporada i es participarà en el projecte de reforma dels locals de salvament. Ignacio García és el portaveu sindical dels socorristes.
Las mejoras son bastante sustanciales para todas las temporalidades, es decir, todos los compañeros nos vemos beneficiados de las mejoras y además estamos incluidos en el proyecto de los módulos sanitarios, que también es algo importante para nosotros.
L'acord també garanteix el seguiment del contracte actual per fiscalitzar les accions de Fomento de Construcciones y Contratas, que és l'empresa concessionària.
Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada obrirem a Plana Cultural i ho farem, com us dèiem, amb una d'aquestes cites que marquen les dates en què ens trobem, el Festival Acústica de Figueres, un dels clàssics del final de l'estiu. També passarem per la temporada alta per explicar-vos què hi podreu seguir durant aquesta tardor i anirem a Venècia, on hi tenim l'Òscar Callau d'enviat especial. Tot això després d'uns anuncis.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que es mira l'estiu amb calma.
Però que es manté a l'aguait per si salta la notícia.
Un programa amb els peus en remull i el cap ben endreçat.
Amb curiositat per les coses que ens envolten i per les de més enllà.
És la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Aquesta setmana amb Roger Carandell.
La tarda d'estiu. Tasta-la ara, que es desfarà aviat.
El Corte Inglés Llar, ara més descomptes. Emparament, decoració, mobles, roba de llit, taula i bany. I pots pagar-ho fins a 12 mesos, només fins al 31 d'agost. Paga les teves compres còmodament a la botiga o amb la teva targeta del Corte Inglés a la web i a l'app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés FCSI, subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrella entrevista Salvador Illa. Analitzarem l'inici del curs polític amb el president des del Palau de la Generalitat. Dilluns a les 9, al matí de Catalunya Ràdio i a TV3.
Catalunya migdia.
Vinga, va, cap a Figueres, que s'acaba l'estiu. El Festival Acústica torna a portar a la capital de l'Alt Empordà el més destacat del panorama musical del país, amb la previsió de 120.000 espectadors durant 4 dies. El festival arrenca avui, molt pendent del temps, com tothom, amb un concert dels Catarres. També hi seran, entre molts d'altres, els Oques Grasses, els Figaflaues, Su, Ja t'ho diré, Doctor Calypso i Alice. Aquest any, a més, Maria Rovira estrena un nou escenari amb capacitat per grans gires.
Fins diumenge, l'Acústica agrupa en un mateix cartell grups i artistes d'estils musicals ben diversos, amb el denominador comú de ser els que més han destacat en l'escena musical catalana, segons apuntava Xavier Pasqual, director de l'Acústica.
Des d'un Oques Grasses a un Figaflaues, però també doncs, pots veure un concert de l'Alexandre Bustoc, l'últim que es farà al Principat amb el Pemi, el cantant original, o el retorn del Ja t'ho diré, o un dels últims concerts de Doctor Calypso, i també apostant per aquesta escena mitja emergent des del Ginestar, Mamà Duixa, Maria Jaume, la Su, i tenint aquestes cireretes doncs, d'artistes catalans molt singular, com és aquest concert de l'Alice.
Dissabte, un concert d'Oques Grasses inaugurarà el nou escenari del festival, l'Acústica Figueres Arena, amb capacitat per 20.000 persones per consolidar les opcions de creixement del festival.
I del que ha de passar i que ens marca el final de l'estiu, el Festival Acústica, el que sempre habitualment ens assenyala que està començant la primavera, que és el temporada alta.
Ich bitte dich, wenn du mich so siehst, egal wie krank und seltsam ich mich verhalte.
I haurem de fer esmena perquè anem de primavera, òbviament havíem de dir tardor, en principi després de l'estiu sempre ve la tardor, i ho farà amb el Hamlet del director alemany Thomas Ostermeier en un muntatge emblemàtic d'aquest segle que arriba, com us dèiem, al Festival Temporada Alta. Avui s'ha presentat el gruix de la programació, que començarà a mitjans de setembre. Manté l'aposta de ser referent teatral a Catalunya des de Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. Finalment aquest any ha estat possible el Hamlet de Thomas Ostermeier, que trasllada la tragèdia de Shakespeare al món actual, es veurà a Girona. Ho explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig.
Hem estat lluitant els últims anys perquè arribés a Girona. És un dels espectacles que han marcat el teatre internacional en aquest segle XXI.
Entre les propostes internacionals destaquen Les Sommets de Christoph Marsthaler, una crítica al món institucional, i l'obra de Haik, del director búlgar Galin Stoff, amb text de la ucraïnesa Sasha Denisova, que imagina el judici del Tribunal Penal Internacional al president rus Vladimir Putin. El festival manté la identitat, tot i ser el primer any que ofereix una altra mostra a Barcelona, al Flash, també a la tardor i també amb propostes internacionals. Narcís Puig els desvincula.
Si poses els programes de costat, veuràs que no hi ha gaires coincidències. Vull dir que Temporada Alta passa a Girona i volem que la gent vingui a Temporada Alta a veure espectacles des de fora de les comarques gironines, només faltaria.
El Temporada Alta continua apostant pel dramaturg Gabriel Calderón, ara amb l'obra Ai, la misèria ens farà feliços, amb Pere Arquilluer i Laura Conejero.
I ara parlem de cinema, anem cap a Venècia. Perquè Werner Herzog, director d'Aguirre, la Cora de Déu o Fitzcarraldo, reivindica el cinema amb identitat pròpia. Ho ha fet a Venècia, on ahir a la nit va recollir el Lleó d'Or honorífic de la mostra. Avui ja ha presentat el seu darrer treball, un documental sobre un ramat d'elefants anomenat Fantasma. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
El creador de 70 pel·lícules com Aguirre o la còlera de Déu, Fitzcarraldo o No es farà tu el vampir, es va presentar a la gala com un soldat del cinema guiat per la perseverança i el sentit del deure, i el seu amic Francis Ford Coppola el va descriure com una enciclopèdia vivent del cinema. Avui, en roda de premsa, Herzog ha donat més detalls de com veu la creació cinematogràfica.
All my films have a common world view.
Totes les meves pel·lícules comparteixen la meva perspectiva personal del món i per això no es poden imitar fàcilment. Hi ha altres cineastes que també tenen la seva pròpia visió del món i fan el seu cinema personal, Buster Keaton, per exemple. I jo he intentat sempre no aprofitar-me del cinema dels altres.
Cinema of others.
El nou volum de l'enciclopèdia fílmica Herzog és un documental de National Geographic narrat per ell mateix, amb veu rogallosa i comentaris savis, on un equip de naturalistes busquen a l'altiplà central d'Angola una manada d'elefants única pel seu gran tamany.
Gràcies, Òscar, des de Venècia. Tornem a Catalunya. Sentint en versió quartet de corda sense lletra una de les havaneres que aquest estiu han marcat polèmica, l'obra No cal anar a l'Havana és un viatge musical i emotiu entre havaneres, humor i records d'estiu. Es pot veure des d'avui al Teatre Gaudí de Barcelona, Valeria Obreda.
Obra de Marc Artigau, el seu objectiu és traslladar-nos a les llargues nits d'estiu al costat del mar. Josep Sobrevals és un dels intèrprets.
Una comèdia amb gust de sal, música, rom cremat, i és un homenatge a les nits d'estiu, un brindis per fer plegats amb el públic, per gaudir una estona junts, i la música, no?, tot embolcallat amb les havaneres.
Les havaneres fan de fil conductor de la història, però a vegades les seves lletres traspuen masclisme i racisme. L'actriu, Cristina Arenas, posa un exemple de com ho afronten.
El monòleg de la Lola, no?, que d'una banda la cançó és animadíssima, xulíssima, però és molt masclista, doncs de cop què passa si apareix la Lola i posa en solfa el que ella pensava, no?, donar veu fins i tot a aquests personatges silenciats, però sí, treure-li la pols, potser també donant veu a tots aquells que no n'han tingut.
L'obra serà al Teatre Gaudí fins al 21 de setembre.
Més coses a la Casa Navàs de Reus. Al Baix Camp han començat els treballs per reconstruir la torratxa destruïda per una bomba durant la Guerra Civil. Quan les obres estiguin enllestides, el monument modernista recuperarà l'aspecte original com el va projectar Domènec i Montaner a principis del segle XX. Tarragona, Ricard Buigas.
Si es compleix el calendari previst, la Torre tornarà a coronar la Casa Navas el primer trimestre del 2026. Hauran passat 88 anys des que un bombardeig de l'aviació franquista la va destruir. L'estructura serà d'acer per adaptar-se a la normativa actual i per fer l'exterior els picapedrers i artesans estan fent servir pedra de vinaixa, com es va fer a principis del segle XX. La directora de la Casa Navas, Sílvia Segalà, diu que han hagut de dissenyar la reconstrucció sense tenir peces originals de la torre.
Ha sigut molta documentació i el saber fer de l'equip tècnic a través d'aquestes fotografies i d'aquesta documentació ha pogut recrear com era la torratxa original.
La Casa Navas tornarà a batre un rècord de visitants aquest estiu. Enguany han visitat el monument 15.000 persones, 2.000 més que en el mateix període de l'any passat.
I abans dels esports encara tenim temps d'explicar-vos que el cinema Guiu, l'únic que hi ha a la Seu d'Urgell, busca relleu. Les propietàries s'ajubilen i ara negocien amb l'Ajuntament que es quedi l'equipament perquè no hagi d'acabar tancant. Anem a la Seu, Joaquim Albalate.
L'espai compta amb dues sales de cinema, una de les quals també fa de teatre, i una sala de festes oberta ara fa 75 anys. Les germanes Montse i Irene Guiu, que el gestionen des de fa 40 anys, ara volen que l'Ajuntament li doni continuïtat, com diu Montse Guiu.
Estem ja en procés de jubilació, no hi ha relleu generacional, i l'Ajuntament està en disponibilitat d'arribar a bons acords, perquè és molt important que aquest espai no desaparegui.
És un equipament emblemàtic que, segons Guiu, forma ja part de la identitat de la Seu.
Jo penso que una de les funcions importants que té és la cohesió social que aquest tipus d'activitats comporten, i més en poblacions de muntanya, que sempre ha sigut una miqueta més difícil la comunicació, no?
La Seu d'Urgell és una de les poques ciutats del Pirineu català on encara hi ha cinema. En queden també a Trim i a Viella, mentre que el de Puigcerdà es va enderrocar l'any passat.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3. Marta Garcia, avui tots pendents del Tot Costa a les 6 de la tarda, perquè a Monte Carlo està tot a punt pel sorteig de la Champions.
36 equips en el bombo en una temporada que repeteix format i amb el Barça entre els aspirants. Monte Carlo és el lloc i l'hora, com sentíem ara a les 6, la capital del Principat acull esta vesprada el sorteig de la fase Lliga de la Champions. Ja sabeu que la temporada passada se va canviar el format de la competició, ja no se disputa en fase de grups i ara repassarem com és esta competició i també com funcionarà el sorteig. Les respostes les té Roger Bussà.
És la segona temporada amb aquest nou format, amb la fase Lliga, com deies, 36 equips repartits en 4 bombos per ordre de coeficient. El Barça està al bombo 1 i amb 8 rivals per cada equip, 2 de cada bombo, amb 4 partits a fora i 4 a casa. El funcionament és ràpid, bàsicament això es fa per ordinador, s'extreu manualment cada bola del bombo 1 i a partir d'aquí, doncs, l'ordinador configura els 8 rivals de cada equip, amb dues condicions. La primera és que cap equip pot jugar contra un equip del mateix país. Per exemple, el Barça no pot jugar contra el Madrid o contra l'Atlètic de Madrid, i com a màxim es podrà enfrontar a dos equips de la mateixa federació. Per exemple, no podria jugar contra el City i l'Arsenal, i a més, també contra el Newcastle. Podria jugar contra dos equips del mateix país, però no contra tres. Recordem que en aquesta fase Lliga, del primer al vuitè, passa directament a vuitens. Això implica estalviar-se una eliminatòria i jugar a casa les tornades de les eliminatòries següents, que això és nou. Del novè al 24è va a la repesca per accedir a vuitens, al play-off, com va fer l'any passat el PSG, i del 25è al 36è queda directament eliminat, com per exemple l'any passat li va passar al Girona. Per cert, d'aquests 36 equips, 7 han entrat a través de la prèvia, que es va jugar, bé, la tornada es va jugar entre ahir i abans d'ahir, amb 7 equips, com dèiem, que són el Pafos, el Bodø Glimt, el Cairat Almaty, el Ferencváros, el Benfica, el Bruges i el Copenhagen. Aquests 7 també estaran avui en aquest sorteig de la Champions.
Doncs en estos sortejos és típic veure aquella imatge dels directius del Barça des del pati de butaques amb les primeres reaccions. Quina és l'expedició del Barça que ha viatjat a Monte Carlo?
Doncs mira, una comitiva molt curta al final, amb menys efectius dels que estaven previstos, perquè finalment Deco i Bojan no han pogut venir per problemes logístics, i només ha vingut el vicepresident esportiu Rafa Juste, que és el representant avui aquí a Mònaco, a Monte Carlo, en aquest sorteig, serà el portaveu, i que està previst que el sentim després, cap a quarts de set, després del sorteig, per valorar els rivals que li hauran tocat al Barça.
Un sorteig que podreu seguir en directe per l'antena de Catalunya Ràdio en el Tot Costa, que avui excepcionalment començarà una hora abans, a les 6. I per cert, Roger, que avui també podem explicar algunes novetats en la final d'esta Champions.
Sí, que canvia l'horari de la final, i això és històric perquè les finals sempre s'han jugat a les 9 de la nit en els últims anys, doncs ara serà a les 6. La final d'aquesta temporada, el 30 de maig, a Budapest. La final serà a les 6 de la tarda. És un canvi que fa la UEFA, segons la UEFA, per millorar l'experiència dels dies de partit, en benefici dels aficionats, diu, també dels equips i de les ciutats anfitriones. Entén la UEFA que amb aquest canvi, que insistim, és històric, doncs és una manera d'optimitzar una mica la logística de totes les parts implicades en aquesta final.
I Champions a part, l'altre focus d'atenció pel que fa al Barça és Fermín. Quina és l'última hora del seu cas?
De moment tot igual, el límit és avui, ja ho sabeu. De moment tot continua igual, el jugador encara no ha decidit res. L'entorn del jugador insisteix que durant el dia d'avui doncs es pronunciarà i que, per tant, sabrem alguna cosa. També la sabrà el club, que tampoc ara mateix no té cap constància de res. Mentrestant, el Barça insisteix que no està en venda, però que la decisió és del jugador i que, en el cas que el jugador digui que vol marxar, que considera insuficients 50 milions d'euros. Que si Fermín diu que marxa, que espera com a mínim 60 o 70 milions. Ho vam explicar ahir al Tot Costa, que fins i tot des del club diuen que ni de broma 50 milions. Per tant, veurem com acaba tot plegat. A tot i això, Iñaki Peña ahir ja es va fer oficial la seva sessió a l'Elx. Amb això, el Barça inscriurà Stensna i avui, en principi avui, s'ha de fer oficial la sortida d'Oriol Romeu, que ja ha solventat i solucionat la seva rescissió de contracte, ja ha arribat un acord amb el club i amb això, recordem, el Barça podrà inscriure Gerard Martín.
L'Espanyol viurà un darrer tram de mercat plàcid. L'equip de Manolo González acaba de tancar l'última incorporació, la tornada Marcos García, d'Urco González.
És un traspàs, no és una cessió, aquesta d'Urco, que la segona part de la temporada passada va jugar a l'Espanyol com ha cedit. Ara no, ara serà en propietat. Ara, de fet, l'Espanyol pagarà traspàs pel jugador a la Reial Societat i es quedarà la majoria dels drets d'Urco González, molt més del 50% que s'havia parlat inicialment. La Reial es reserva una petita part dels drets d'Urco, al voltant d'un 15-20%. Recordeu, aquest jugador, la temporada passada va ser clau en el canvi de cara de l'Espanyol a la segona volta.
Vine a 6 meses donde fui muy, muy, muy feliz, donde disfruté, y la verdad, el poder volver a estar aquí, o sea, estoy muy, muy contento. Bueno, al final, yo las ganas que tenía de venir aquí eran muy grandes, ¿no? Fui muy feliz y, bueno, sí que al final, en las negociaciones no solo todo depende de mí, si hubiera dependido de mí, pues claro que lo habíamos hecho antes, pero bueno, al final la Real y el Español llegaron al acuerdo y bueno, ha sido ahora, pero bueno, mejor como es tarde que nunca.
Ja saps, Marta, això que diu sempre Fran Garagarza, el director esportiu de l'Espanyol, que cal estar pendent de les oportunitats de mercat fins a l'últim moment, però et diria que a Murco la plantilla està més que enllestida, un tros de fitxatge. L'Espanyol, per cert, ha anunciat avui que ja supera la barrera dels 35.000 socis, per ara 35.100, si recordes, fa uns dies van dir més de 30.000 abonats. Per tant, sembla que la massa social de l'Espanyol està emocionada, està il·lusionada amb aquesta temporada perquè està molt activa. A més, Omar El Hilal, convocat amb la selecció absoluta del Marroc, abans era amb la sub, doncs absoluta del Marroc, té programats dos partits contra Níger i Zàmbia de classificació per al Mundial 2026.
I en el Girona s'ha fet també oficial l'eixida de Dalislav Krejci, que se'n va al Wolverhampton de la Premier. Una eixida que Eduard Solà dona aire econòmicament al club.
El Girona ha fet un negoci rodó, econòmicament parlant, amb el traspàs del central txec Ladislav Krejci al Wolverhampton anglès. Fa un any el va comprar per 9 milions d'euros fixos i ara el ven per una mica més de 30 milions. 7 de fixos a cobrar ara i la resta a gran part aquesta mateixa temporada. Esportivament, però, perden un dels fixos de Mitchell la temporada passada amb 37 partits. Aquest matí s'ha fet oficial l'operació i Krejci ja s'ha acomiadat del Girona en un missatge en català a les xarxes socials. Amb aquesta operació, el Girona podrà accelerar les arribades del davanter ucranès Banat i el migcampista marroquí Unahi, amb qui ja hi ha acord. Tots dos jugaran al Girona aquesta temporada, però veurem quan arriben. En el cas de Banat, ja no ha entrat a la convocatòria pel partit d'Europa League que el Dinamo de Kiev té aquest vespre. Banat i Unahi no seran els últims en fitxar pel Girona i tampoc Krejci serà l'últim de sortir. Miovski ja és a Escòcia i, per tant, el seu fitxatge pel Glasgow Rangers és imminent i Ángel Herrera pressiona per marxar a la Real Societat. Continuen les negociacions amb el club basc que vol incloure Sadiq a l'operació. El Girona hi estaria d'acord, però vol més diners dels que ofereix la Real.
I este cap de setmana comença la Lliga F i finalment se podrà veure íntegrament per DAZN. Així no ho ha comunicat la plataforma, que després de negociar amb la Lliga repetirà la transmissió de tota la competició, tal i com ja va fer la campanya passada. Entrem ara en territori Vuelta. La ronda espanyola segueix per terres catalanes. Avui amb la sisena etapa que s'ha de disputar entre Olot i Pal, ja al Principat d'Andorra. I amb un total de 4 ports de muntanya, l'etapa ja ha començat, ho ha fet a quarts d'una del migdia. Isaac Vilalta, com va la cosa?
Ara mateix, a 100 quilòmetres de meta, els ciclistes han superat ja els dos primers ports. Es manté una fuga amb 10 ciclistes Tours Trentin. És el millor classificat, seria el líder virtual, perquè aquests 10 ciclistes tenen prop de 4 minuts respecte al gran grup, on hi és Vingegaard, líder de la general, i la resta de més importants. Han superat a Santigosa, de tercera, i la Collada de Toses, de primera, ara mateix. Els quedaran encara dos ports, ja dins d'Andorra, la Comella i el final, aquí a Pal.
Doncs esta etapa, Isaac, l'hem coneguda més al detall, i amb tot un top, un exciclista que coneix perfectament totes aquestes carreteres.
Sí, el Purito Rodríguez, que de fet estava repassant i gairebé una quarta part dels ciclistes que disputen aquesta Vuelta viuen aquí a Andorra. Qui va obrir la via va ser el Purito, ja fa una pila d'anys i lògicament coneix molt bé aquesta etapa. Ens ho explicava així, ens la detallava així a Catalunya Ràdio.
No és un final que jo crec que es veixi un trencament de grup, que arribin els corredors d'un amb un, però bueno, amb el temps que donen aigua i un final tan ràpid com és el de Pal, jo crec que se la jugaran entre 3 o 4 corredors i sí que es veurà algun dels illes patir.
Bé, veurem com acaba l'etapa d'avui. Per cert, Chris Froome, entrenant-se a França en solitari, ha patit un accident. Té 40 anys, l'hauran d'operar. Diverses costelles trencades, pneumotòrax, una vèrtebra afectada.
Déu-n'hi-do.
Complicat el futur esportiu per un ciclista que ha guanyat 4 Tours de França.
Doncs n'estarem pendent. Ara parlem d'Eurobàsquet. Va començar ahir en 4 països diferents, amb victòries per algunes de les favorites, com Sèrbia, Alemanya o Lituània. Una altra de les que opta al podi, Eslovènia, debuta avui. I qui també ha entrat ja en competició és la selecció espanyola. De fet, està jugant ara contra Geòrgia en el seu debut. Ernest Macià, com va el partit?
Sí, i de fet, Marta, s'ha arribat al descans just ara, 37-35. Limassol està guanyant la selecció de Geòrgia. L'equip espanyol només ha tingut un momentet en què s'ha posat per davant gràcies a una cistella de Billy Hernán Gómez, que de fet, si mires l'anotació, els millors d'Espanya, o almenys els màxims anotadors, són tots els jugadors del Barça, que són Billy Hernán Gómez amb 8 punts i 3 rebots, Darío Brizuela i Joel Parra amb 5 punts cadascun. Per tant, podríem dir que de moment lideren a l'equip espanyol, que no obstant està perdent, perquè davant hi té a Geòrgia, un equip amb més talent individual, i on hi ha un jugador del Barça que de moment no ho està fent bé. Recordem que ve d'una arrítmia, Xengelia, i tot i que ha jugat força minuts, ho ha fallat pràcticament tot, excepte un triple i un tir lliure, d'un només 4 punts. O sigui que al descans tot està obert, i ja que em parlaves de l'Eurobàsquet, Marta, ahir, en el debut a Suècia, dos jugadors de la penya ho van fer molt bé. Lo de Håkansson, el base que han fitxat aquest any, va fer 28 punts, i Simon Birgander, que torna, va fer un 12-7, i el va exigir malament. L'entrenador, ho dèiem ahir, Diego Ocampo, va perdre davant de la selecció de Portugal. La veritat és que Txèquia ho va fer molt malament i Letònia va caure davant de Turquia amb una aportació molt discreta de Marcis Steinbergs.
M'has dit 37-32?
A 35.
A 35.
37-35, sí, doncs sí. Veurem... Hi ha hagut una cistella a l'últim segon de Darío Brizuela, el jugador del Barça.
Doncs veurem com pinta la segona part, si igual d'ajustada que aquesta. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé.
I avui fa justet 40 anys d'això.
Tothom a l'escolta, canvi. T'escolto, t'escolto, canvi. Catalunya, solito, sastre del món, visca Catalunya, canvi!
Era el 28 d'agost de 1985, a 6:45 de la vesprada, quan Catalunya va fer el cim. Formada per Òscar Cadiach, Toni Sors i Carles Vallès, i liderats pel cap d'expedició, Conrad Blanc, l'expedició catalana va trepitjar el cim de l'Everest. Ho va fer, ho va aconseguir, en el tercer intent, perquè ja ho havien provat primer en 1982 i també un any després. I finalment va ser en el 85, quan van coronar el cim per la vessant nord. D'esta manera, també va ser la primera expedició europea en aconseguir-ho per ixa via. I Catalunya sencera se n'assabentava per ací, per esta casa.
Escolta, felicitats en nom de tota l'expedició, en nom de Catalunya, tots els catalans.
Durant este 2025 ja són 800 les persones que han pujat a l'Everest i la petjada que deixen és important en tots els sentits. I diem en tots els sentits perquè més enllà del valor esportiu i sentimental que comporta coronar l'Everest, també queda una petjada no tan agradable. No en tots els casos, és veritat, però sí en alguns es demostra potser els excessos que s'han comès. Tant és així que Carles Vila s'han començat a fer servir drons per netejar les escombraries que generen les expedicions.
L'abocador més alt del planeta, així és com alguns ja han batejat el cim de l'Everest. Milers d'alpinistes arriben cada any en aquesta emblemàtica muntanya. Això fa que cada temporada s'acumulin prop de 75 tones d'escombraries, 19.000 quilos de paper i plàstics, 8.000 de llaunes i ampolles. Al cim, als 8.000 metres, es calcula que hi ha 1.000 quilos d'escombraries sense opció de moment de retirar. Els drons podrien ser la solució. Només 10 minuts poden recollir les deixalles que a 10 homes els caldria transportar durant 6 hores. Raj Vikram és un dels responsables d'aquest projecte.
Vam pujar amb l'objectiu de netejar la brutícia, però arribar-hi va ser un alleujament per als xerpes. També vam intentar transportar cilindres d'oxigen d'emergència amb aire i ho vam aconseguir. No només s'utilitzen drons a les guerres, també per salvar vides i protegir el medi ambient, per la qual cosa hem de veure la tecnologia dels drons com un futur, des del punt de vista climàtic i mediambiental i des del punt de vista humanitari. Això canviarà les regles del joc.
La utilització dels drons també pot reduir els riscos i augmentar la seguretat a l'hora, per exemple, d'afrontar operacions de rescat, com diu el xerpa Nima Renji.
La gent de l'equip de reparació estava molt contenta perquè ara no han d'agafar escales, ampolles d'oxigen ni cordes mentre arreglen la ruta. Simplement poden anar sols i el dron portarà les escales o l'oxigen, també les cordes per ells. Estava molt contents perquè estalvia molt de temps.
El trist és que la utilització dels drons per alguns és, de fet, fer servir la tecnologia per una tasca ben simple que els humans no han pogut o no han volgut assumir durant molts anys.
I, Carles, el Reus Ganxets de tenis taula, parlem ara d'aquest esport, és l'únic equip català en la competició femenina que disputarà la màxima competició europea. I l'aventura en la Champions per a les reusenques arranca demà mateix.
La primera fase comença demà a Sèrbia i s'allargarà fins diumenge. Les reusenques debutaran contra el Budorsi Sport d'Hongria. El Reus Ganxets té un hàndicap important per aquesta primera fase. No podrà disposar de les seves jugadores asiàtiques. Joan Carles Virgili és el president del Ganxets.
Intentarem veure fins on som capaços d'arribar. Enguany el format Champions l'han reduït a 100 equips de tota Europa. Bueno, nosaltres hem tingut la sort de poder estar entre un d'aquests 16 equips. Aquesta primera ronda, estem parlant que la veig només 16 equips, vol dir que el nivell és molt alt, és molt comprimit. Arrencarem amb una falta d'esportistes perquè les jugadores asiàtiques no han pogut viatjar i no comptarem, diguéssim, amb dos de les millors de tota la plantilla d'aquesta temporada.
Els altres dos equips del grup del Reus són el Saint-Denis i el Mirandela portuguès. Només els dos primers de cada grup es classifiquen per la següent ronda.
I ara vos expliquem una iniciativa que vol apropar la realitat de l'arbitratge a escoles i clubs esportius. Darrere hi ha en Xavier Soler, que ha dissenyat un seguit de xerrades per explicar les dificultats amb què conviuen els col·legiats dins i fora del camp, Oriol.
El projecte neix de la voluntat de donar visibilitat a una feina sovint qüestionada i alhora ajudar jugadors, famílies i entrenadors a entendre la pressió i la complexitat de prendre decisions en segons. En Xavier Soler ho resumeix així.
El projecte és un intent de donar a conèixer les dificultats de la tasca dels àrbitres dels diferents esports. Tothom té la idea de que la tasca dels àrbitres és una tasca complicada, però no s'ha explicat fins a quin punt ho és, en realitat. La capacitat humana per captar i interpretar la realitat que ens envolta té uns límits i, en aquest cas en concret, els límits de la percepció juguen un paper molt important.
Aquestes xerrades combinen continguts teòrics i exemples reals i volen obrir debats sobre les discrepàncies que es generen a la gespa o a la pista. Fins ara ja s'han fet diverses presentacions, però l'objectiu és ampliar la col·laboració de clubs, federacions i consolidar un espai de diàleg entre àrbitres i esportistes. De fet, ja tenen un acord important.
La propera temporada tenim una col·laboració amb el Consell d'Esport Escolar de Barcelona per fer una formació als nous àrbitres de diversos esports, de categories escolars, perquè, bueno, aprofitin el coneixement de com funciona la percepció per intentar millorar les seves capacitats.
Amb aquesta formació, en Xavier Soler, com a col·legiat, espera que aquest treball ajudi a millorar la relació amb els àrbitres.
I ara repassem altres aspectes de l'actualitat esportiva del dia, com per exemple en el US Open, on els favorits que han jugat han passat ronda, noms com Carlos Alcaraz, com Novak Djokovic, com Ben Shelton o l'alemany Struff, i en la categoria femenina també s'han classificat per a tercera ronda la bielorussa Arina Sabalenka, la russa Andreeva o la txeca Bondrusova. I més coses del dia, perquè també parlem d'atletisme.
11 catalans són a la llista de preseleccionats de la Federació Espanyola per al Mundial de Tòquio, que es disputarà del 13 al 21 de setembre. Són Jael Sakura Bestué en els 100 i els 4x100, Esther Guerrero en els 1500, Raquel González en els 35 quilòmetres marxa, Cristina Montesinos, que dobla en els 20 i els 35 quilòmetres marxa, i també en marxa Paul McGrath en els 20 quilòmetres, a més de Jaime Guerra en longitud i Bernat Herta en el relleu 4x400 mix. Hi ha atletes com Maria Vicente, Marta Mitjans, Paula Juárez i Artur Coll, que estan preseleccionats perquè compleixen els requisits i les marques de la Federació Espanyola, però falta la confirmació de la World Athletics, la Federació Internacional.
I Marcos, m'has d'explicar també una cosa sobre Leo Messi.
Doncs sí, ha estat clau aquesta matinada la classificació de l'Inter Miami per la final de la Leagues Cup, en guanyar Orlando City a les semifinals 3-1. Messi havia estat de baixa per lesió des del 2 d'agost, havia perdut els últims 4 partits de l'Inter Miami, ha tornat a ser titular pels de Florida i ha fet 2 gols, un de penal. També han jugat els ex-blaugranes Jordi Alba, Sergio Busquets i Luis Suárez. La final de la Leagues Cup, que sé que no te la perdràs, la jugaran l'Inter Miami al Seattle Sounders diumenge.
I Paula Guix, de les Corts, és l'única catalana en la llista de la selecció espanyola de futbol sala per al doble partit contra el Marroc d'este cap de setmana. És preparatori de cara al Mundial, que se disputa a finals d'any. I recordeu que està en joc l'Eurobàsquet, la selecció espanyola, amb Joel Parra i Jancuba Sima. Està debutant contra els Georgia, ara mateix la mitja part, 37-35 per als Georgia. I recordeu a les 6 el sorteig de la Champions en el Tot Costa.